Tornem a ser aquí al Recapte, en aquest magazín de Radio Delta. Avui portem una entrevistat molt especial. Ell és Joan Enric i està al capdavant d'un projecte humanitari com és Provocant la Pau, amb un projecte que és l'atenció integral a les famílies refugiades amb dones embarassades o en període de lactància a Atenes. Molt bon dia, Joan.
Bon dia.
Com arribem aquí també amb una mica de context de la situació que estan passant també a Atenes, no? Van passar del poble saharaui, són persones que venen sobretot de països en conflicte bèl·lic, que no estan a Sàhara, però estan una mica més cap a l'oest, no? D'aquest continent que és l'Àfrica. Són famílies que venen aquí a Europa. També tracteu el tema que són les crisis humanitàries, no? Que tot van parar a Atenes des del 2015. L'origen d'aquesta associació, d'aquesta entitat, d'aquest projecte humanitari, on rau?
Bueno, Provocant la Pau és una ONG de les Terres de l'Ebre amb més de 14 anys d'experiència en cooperació internacional, i quan Europa va decidir tancar fronteres a les persones refugiades el 2015, vam veure que hi havia un greu problema per als refugiats a Grècia, que és la porta d'entrada a Europa, perquè se'ls va tallar, podríem dir, aquest passadís humanitari. I vam pensar que com a Provocant la Pau teníem una especial responsabilitat dins de la Unió Europea en el segle XXI en tot el que està passant ara. Que recordem que és la crisi més greu de persones desplaçades per la força des de la Segona Guerra Mundial. Estem vivint un moment extraordinari i nosaltres creiem que hem de donar una resposta. I vam decidir anar cap a Grècia, primer a la frontera, a Idomeni. Vam estar allí 3 mesos, vam fer una escola, vam atendre l'emergència humanitària de mils de persones en la frontera tancada i en condicions infrahumanes. Després, quan van tancar el camp d'Idomeni, els van traslladar a camps militars en molt males condicions i allí van continuar ajudant, però finalment vam dir de poder fer un projecte més estable, de llarga durada. Llavors ens vam centrar a Atenes, que és la capital, que és allí on van la majoria de refugiats quan acaben d'arribar, que no tenen lloc, que estan al carrer en molt males condicions o en edificis abandonats, i vam decidir fer un projecte especialment dedicat a les dones i sobretot a les que es troben en etapa d'embaràs o lactància, o també dones en greu perill quan arriben soles i tenen greu perill de ser atacades per les màfies.
Explica'ns una mica quina és la situació actual de Grècia, d'aquesta crisi humanitària.
Bueno, penseu que la guerra de Síria no s'ha acabat, per tant, continuen arribant refugiats de Síria cada embestida de bombes, de batalles que hi ha dins el país, continuen arribant a Grècia. També el conflicte d'Afganistan continua obert, no s'ha acabat, és permanent i constantment arriba gent d'Afganistan, i també la crisi d'Iraq està oberta, sobretot amb el conflicte Kurdistan-Iraq. Estan arribant també molts refugiats de la part d'Iraq com també de la part de Kurdistan. Altres conflictes més desconeguts, però que també ens estan arribant algunes persones, per exemple, de Yemen, la guerra oberta de Yemen, que arriba molt poca informació aquí. I també altres conflictes com la República Democràtica del Congo i altres persecucions religioses com a Pakistan o a Egipte, també ens estan arribant refugiats. O sigui que tenim una representació, podem dir que és el nostre centre com un observatori mundial de la violència, i tenim una representació actualment de 8 nacionalitats, n'hem tingut més, però bueno, actualment acollim 22 famílies de 8 nacionalitats.
Actualment als mitjans de comunicació la crisi humanitària ja és com una notícia passada, però continua estant a l'ordre del dia per a molts països, sobretot per a moltes persones que travessen aquesta situació, que van cap a la llum, cap a una llum d'esperança per també tindre una estabilitat a la seva vida i fugir d'aquests conflictes bèl·lics que, són conflictes que molts cops estan desconeguts, molts cops nosaltres no podem entendre. Quina és la situació que estan al camp de concentració, els camps de concentració que hi ha a Lesbos? Quina és la situació? Com viuen aquesta gent?
La situació és infrahumana i de molta violència i molta perillositat per les màfies, perquè han crescut els últims anys per la falta d'actuació dels governs europeus i de la Unió Europea. Llavors, quan arriben a Grècia, que és la porta d'entrada a la Unió Europea, el que es troben és que no hi ha sortides legals, està tot parant, no els deixen arribar legalment a altres països d'Europa i llavors només tenen una sortida pràcticament ràpida i enganyosa, que és la de les màfies, a través de les màfies. Llavors, per això les màfies han crescut, s'han fet fortes, estan a tot arreu on hi ha refugiats, a tots els camps, a tots els edificis, intenten colar-se i fer negoci dels refugiats. I llavors això és molt perillós per a les famílies, per a les persones refugiades i també per al personal humanitari que estem treballant en ells, perquè tard o d'hora hem de topar-nos en les màfies i en els seus mètodes de violència, d'extorsió, d'intent de robatori de nadons, d'intent de segrest de persones, d'intent de violacions i de sempre enganyar i robar els refugiats.
I com conviviu vosaltres amb aquesta situació tan tensa?
Ho vivim en responsabilitat, perquè tenim al nostre càrrec una sèrie de famílies molt vulnerables, especialment dones en perill i en etapa d'embaràs i lactància, i molts de nadons, i els hem de protegir. Aquesta és la responsabilitat que tenim. I a vegades amb molta perillositat, perquè tard o d'hora pues, les màfies actuen i volen pues, fer negoci amb els refugiats que tenim o atacar-los o el que sigui, ens hem trobat de tot. Jo mateix he estat amenaçat de diverses màfies. Recordo una vegada que volien robar una nena recién nascuda a un hospital perquè la mare estava sola i llavors pues, van aprofitar l'ocasió. Va haver un enfrontament terrible a l'hospital i al final me van amenaçar les màfies, però van aconseguir que marxessin i van protegir a la nena juntament amb l'hospital. I després constantment, intents de violació, de segrestament. Ara mateix tenim 6 nens amenaçats de segrest per part de les màfies, 3 nadons i 3 nenes, i tenim una dona amenaçada greument de perill de mort. I així constantment estem convivint cada dia, cada setmana en això, i forma part del nostre treball. Pareix mentira, no?, que dius vaig ajudar els refugiats, i em trobo en això extraordinari que no esperava, unes polítiques europees contràries i unes màfies molt poderoses i molt violentes.
Ara és el que t'anava a preguntar, teniu algun tipus d'ajuda d'alguna institució policial de Grècia per controlar els camps de... És que no deixen de ser camps de concentració de persones.
Bueno, està molt difícil perquè sobretot a les nits els camps de refugiats estan pues, molt desprotegits, el que aprofiten les màfies, llavors la gent està aterroritzada que no surt del seu recinte, de la seva habitació, i llavors hasta les dones pues, tenen temor de sortir per ser violades i fins i tot s'han de posar compres a la nit però no poden anar ni al vàter. Nosaltres en este sentit és diferent, tenim un edifici, hem llogat un edifici al centre d'Atenes i han guanyat en qualitat de vida, en dignitat en pau. Llavors controlem totalment aquest edifici. Tot i així, pues, hem parat a diverses màfies que han intentat colar-se a l'edifici, però les persones que estan en el nostre edifici tenen una protecció i una seguretat especial. Tot i això, hem d'estar sempre alerta perquè constantment estan passant coses i les màfies interactuen constantment.
Aquí el vostre PDF, aquest PDF que és com una mica també el manual de memòria de la vostra Provocant la Pau, d'aquesta associació, entitat ONG, sense ànim de lucre. Veiem que heu fet alguns diferents projectes que heu atès també l'escolarització, l'ensenyament, el que ve a ser la música, també la treballeu molt, no? L'operació Escalfó, recordem que a l'estiu són unes temperatures agradables, a l'hivern nosaltres passem fred, ells passen també molt de fred, no?
Sí, perquè estan en condicions infrahumanes en molts de camps. Llavors han hagut de fer actuacions d'emergència perquè pues, no tenien manera d'escalfar-se quan estaven en aquells camps de concentració. Llavors, en els lavabos, les dutxes fora al carrer, sense cap tipus d'aigua calenta ni calefacció, i només tenien pues, la manera d'escalfar-se a través de begudes calentes i de menjar que els hi portàvem, i mantes i material humanitari d'aquest tipus. Ara, en el nostre edifici és diferent, sí que hi ha una millora qualitativa de les condicions, però també la feina és més gran perquè oferim una atenció integral des d'un sostre, que és el primer, perquè som la frontera entre estar al carrer i un sostre, i especialment ho agraeixen les dones que estan 9 mesos embarassades i estan vivint al carrer en este fred i en aquestes condicions. I després oferim tot el que necessiten en la seva vida, pues des de les coses materials com roba, material d'higiene o menjar. Tenim un menjador comunitari dins l'edifici on ells cuinen també per torns, i també oferim assistència sanitària. Tenim una clínica dins l'edifici i van arribant diferents professionals de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol, i també oferim assistència legal i educativa. Tots els nens actualment estan escolaritzats i van a escoles públiques gregues perquè ens importa molt que tinguin accés a l'educació universal.
Com aquest projecte que vos heu centrat dies abans, que Provocant la Pau és una entitat que té 14 anys de vida, té una gran experiència, un gran recorregut, ja es veu, a veure, l'experiència també us aplana una mica també aquest camí. Com és l'atenció integral a les famílies refugiades amb dones embarassades o en període de lactància tenes? Com ho feu? Com se desenvolupa la vostra activitat allí a Lesbos, a Atenes?
Bueno, tenim un protocol molt estricte d'entrada per lo que deia de que només arriben persones molt necessitades, famílies molt necessitades, i especialment se mira que la dona estigui en etapa d'embaràs o en greu perill. I llavors en aquestes entrevistes inicials pues, veiem el grau de vulnerabilitat. Si és un cas urgent, pues, entra al mateix moment, i si pot esperar, pues, prenem nota, i al cap d'un temps, quan hi ha plaça lliure, li oferim l'allotjament. Després, en el dia a dia, tenim reunió cada matí per distribuir les feines, i llavors pues, cadascú va a lo seu, a atenció sanitària, acompanyament de les dones embarassades en tot el que necessiten d'hospitals i acompanyament a Metges Sense Fronteres perquè els facin un seguiment. També assistència legal, els portem en diferents advocats perquè puguen millorar la seva situació legal a Grècia. I després l'atenció educativa dels nens, organitzant perquè puguen anar tots a l'escola. I seguidament ja organitzem el menjador, perquè això costa d'organitzar, doncs s'ha d'organitzar la compra diària del material que necessiten per a cuinar. Llavors, dos famílies cuinen cada dia per a tot l'edifici i van així participant tots per torns. S'organitza la neteja també de l'edifici. D'alguna manera intentem comunicar que tots som una gran família i que tots hem de participar junts de tot aquest projecte, del projecte Humanitat i de la tècnicura de l'edifici. Llavors, a les tardes hi ha diferents tallers i anem amb els nens al parc també per donar-los una sortida de lleure i una rutina. I a les nits hi ha el repartiment del sopar, que és més lliure, cada família cuina el que necessita, el que vol. I finalment pues, hi ha també un horari de clausura de la porta per seguretat, per les màfies. I d'esta manera pues, tenim un equip de voluntariat de 8-10 persones. N'hi ha que vivim allí permanentment, està Joan de Deltebre, una altra noia d'Euskadi i jo mateix, i després els altres participen de manera voluntària el temps que poden, 10 dies, un mes, i d'esta manera pues, anem tirant endavant el projecte.
Quines són les problemàtiques que hi ha més comú en dones que estan en aquest període de lactància o en dones embarassades? Quins problemes us trobeu?
El primer problema és que arriben i igual no han passat mai cap examen mèdic i estan de 9 mesos i estan a punt ja de donar llum. Llavors pues, hem de moure'ns ràpid, sobretot tenim un acord amb Metges Sense Fronteres de que ells puguen fer un primer xequeig i després ja derivar-los a la sanitat pública grega. Llavors estem en contacte també en els hospitals públics, especialment en els que estan destinats a maternitat, per a poder preparar este naixement. Llavors també ens trobem al mateix temps en un problema legal, que arriben i no tenen cap document perquè acaben d'arribar aquell dia o aquella setmana a Grècia. Llavors també és un problema perquè pues, per a donar llum en hospitals grecs pues, es necessita pues, com una seguretat social i es necessiten uns papers. Llavors moltes vegades ens hem d'emplear a fons perquè s'ha de fer d'urgència i s'ha de tramitar tot perquè estigui tot a punt quan arribi el nadó. Després també al mateix temps ens trobem problemes cada dia en les màfies perquè constantment pues, estan intentant com a captar els nous clients perquè per a ells són els nous clients i nosaltres per altra part som personal humanitari i el que volem és protegir-los i oferir-los una plataforma perquè puguen refer la seva vida fora de totes aquestes violències i extorsions, però moltes vegades pues, és molt complicat i ens trobem també en greus problemes per les màfies i sobretot pues, també que les polítiques europees no són favorables als refugiats i les polítiques gregues d'acollida, d'immigració o d'asil polític pues, també són molt difícils i això ens dificulta molt la nostra tasca.
Rebeu algun tipus d'ajuda o algun cop de mà per part de les institucions sanitàries de locals?
Bueno, hi ha bona col·laboració en la sanitat pública grega, sobretot en el que és la part de maternitat, perquè sempre pues, acudim allí en emergències i llavors, pues, en bona voluntat, pues, intentem arreglar-ho tot de la millor manera possible. En els hospitals pediàtrics també tenim molt bona relació, però a vegades pues, ens trobem en que si els nens no tenen papers pues, és difícil que els admetin o que els ingressin i bueno, alguna dificultat d'aquest tipus hem tingut. Però en general hi ha bona col·laboració. Sabem que la sanitat grega pues, està col·lapsada perquè està passant una crisi molt forta al país i hi ha moltes retallades i damunt hi ha hagut una arribada massiva de refugiats. Sabem que és difícil per a tots, per a nosaltres i per a ells. Llavors pues, ha de tindre molta paciència. Els professionals de la medicina pues, ho intenten fer el millor possible, però estan col·lapsats.
D'aquí a davant meu tinc el vostre projecte Humanitat, on fiqueu que els beneficiaris són 25 famílies de refugiats amb membres vulnerables, com ara famílies amb dones embarassades i nadons. Però també altres col·lectius que podeu atendre són els discapacitats, mutilats, menors no acompanyats, famílies monoparentals, víctimes de violació, víctimes de tortura, malalties greus de salut... Com gestioneu tota aquests diferents tipus de persones i de grups socials?
Sí, hem tingut tota aquesta classificació diríem internacional de vulnerabilitat. Hem tingut casos de tot en el nostre edifici. Els hem acollit per emergència, per humanitat, en moments determinats. El que sí que volem dir és que estem atenent casos molt vulnerables, altament vulnerables, i llavors això requereix una feina especial de tot l'equip de voluntariat, perquè llavors necessiten una atenció sanitària extra i necessiten també una atenció legal extra. Llavors això simplement ens fa dedicar més energia a totes aquestes persones, a tots aquests casos més vulnerables. No sempre tenim professionals de la medicina, però bueno, s'agraeix cada vegada que arriben professionals a la nostra clínica a l'interior de l'edifici perquè alleuja bastant tota aquesta primera feina d'avaluació i d'acollida a nivell sanitari. Ens van arribant diferents professionals cada mes, algunes setmanes hi ha pues, pediatres, psicòlegs, ginecòlegs, metges, infermeres, però no sempre. Ens agradaria que fos de manera més permanent.
Com vos comuniqueu? És fàcil la comunicació entre vosaltres i la gent que pateix aquesta situació?
Tenim la llengua de la bona voluntat i de l'amor, que és lo principal per a comunicar-nos. En esta bona voluntat, a tranques i a barranques, ens intentem comunicar, perquè pensa que la majoria només coneixen la seva llengua. El curmangí, altres el farsi o altres l'àrab. Llavors és complicat. Llavors el que fem és fer classes d'anglès perquè tots sàpiguen algo bàsic i la llengua de comunicació en general és l'anglès, sempre hi ha algú que en sap una mica més i fa de traductor del seu poble, no? I llavors, si no, busquem algun traductor extern que ve a l'edifici pues, de tant en tant, a les assemblees o en moments importants o quan alguna família ho requereix, i llavors ajuda a aclarir pues, algun problema. Però els que estem allí vivint, jo mateix he tingut que aprendre una mica de cada llengua, una mica d'àrab, una mica de farsi, una mica de kurmanji, perquè sàpiga atendre adequadament a les persones, sàpiga com estan, sàpiga què necessiten a cada moment quan me demanen alguna
cosa. Quantes persones hi treballen allí? Quantes persones voluntàries hi treballen?
Pues ara som un equip de 8 persones, 3 que vivim de manera permanent, s'està Joanda del Tebre, està Suri d'Euskadi i jo mateix, i després els demés aporten el temps que poden, n'hi ha que estan un mes, 10 dies, 15 dies, depèn ja cadascú de la seva disponibilitat professional o vital. I llavors pues, l'ideal és això, que estem unes 8 o 10 persones de manera permanent allà i portem endavant aquest projecte, perquè en realitat pues, hi ha molta feina i llavors pues, les persones refugiades estan, quan arriben, molt desorientades i necessiten aquesta plataforma que hem creat per a refer les seues vides, aquest edifici, aquest projecte, i llavors pues, se necessita aquest personal humanitari, diríem moltes vegades especialitzat, professionalitzat, per a ajudar-los en totes les seues necessitats.
I vosaltres, qualsevol persona que estigui interessada a vindre a donar-vos un cop de mà, de moment teniu el suficient personal per a atendre a totes aquestes persones que necessiten una atenció sanitària?
Sí, però treballem a llarg plaç, llavors tota persona que estigui interessada en venir de voluntari pues, ho pot fer comunicant-se amb nosaltres a través de la web provocantlapau.com, a través del Facebook provocantlapau, i llavors pues, de dir que, quina disponibilitat té i també quines són les seues habilitats o professionals o vitals, i d'aquesta manera pues, anem conformant els equips en molt de temps. Penseu que per aquí en aquest projecte han passat més de 250 voluntaris internacionals, alguns de les Terres de l'Ebre, de Catalunya, de la resta de l'estat espanyol i de diferents països del món. I per aquest nou edifici que tenim des del mes de maig hi han passat més de 60 voluntaris. Això vol dir pues, que s'ha de treballar molt de temps, però que també els voluntaris que passen per allí després van a les seues terres i expliquen el que està passant a Grècia, el problema que hi ha dins la Unió Europea ara, el tema dels refugiats oblidats a Atenes, i també intenten ajudar-nos fent pues, petites recollides selectives o algun acte benèfic per a recaudar fons i tirar endavant el projecte, perquè no hem rebut cap ajuda oficial mai. Tot és el poble ajuda al poble i de manera voluntària i particular la gent que coneix el projecte i que vol donar un cop de mà a les persones refugiades vulnerables ens està ajudant.
Anem aquí a totes les activitats que es desencadenen a través de les Terres de l'Ebre. Heu tingut Provocant la Pau, que és l'entitat que representa, impulsa un projecte de corredor humanitari per tal de crear rutes segures des de Grècia a Espanya. Vosaltres heu fet una ruta, també heu creat una ruta per les Terres de l'Ebre per tal d'organitzar mocions d'adhesió en plens d'ajuntaments i consells comarcals. Heu fet una gran campanya d'educació en valors, concerts, heu ficat la música, l'art, amb exposicions d'arts i refugiats i amb recollida de productes per als projectes humanitaris. Explica'ns una mica quina ha sigut la vostra experiència i com ha anat aquesta ruta també segura per les Terres de l'Ebre, per anar escampant aquesta realitat que no oblidem que continua persistint a Atenes, a Lesbo, però sobretot també al mar Mediterrani.
La nostra activitat és variada, per una part de denúncia del que està passant, de la situació tan greu dins la Unió Europea en el segle XXI i de l'oblit de les persones refugiades i del rebuig per part de les autoritats, dels governs i de la Unió Europea. Per això pues, hem llançat campanyes de denúncia i també hem fet propostes alternatives, és a dir, no només denunciem este oblit, sinó que fem propostes alternatives com la del corredor humanitari, que ens agradaria que fos més fàcil i més ràpida. Ara mateix tenim el cas d'una dona que acollim al nostre edifici, la va cremar el seu home en querosè i després allí va fugir amb dos nens. Pel camí la van detectar les màfies que anava sola i la van violar, tres màfies diferents, la van deixar en estat d'embaràs i va acudir al nostre edifici, després ja va tindre el nen, la vam ajudar en el part i bueno, pues ara està amenaçada de les màfies de robar el nadó i està amenaçada també del seu germà perquè s'han enterat que ha tingut un fill fora del matrimoni i vol refer l'honor familiar matant-la a ella i al nadó. I l'assassí està arribant. Llavors el que intentem en aquest cordó humanitari és fer-la arribar aquí de manera ràpida i legal, però bueno, pues ens trobem que estem col·laborant en Stop Mare Mortum, hi ha una sèrie d'advocats que ajuden en el cas, però que no és fàcil ni ràpid quan requeriria una evacuació ràpida. I casos com este, pues ens trobem bastants perquè nosaltres treballem en casos vulnerables. Ens agradaria que aquest corredor humanitari, legal i administratiu fos bastant més ràpid del que està sent ara. I a nivell també de recollida, de selectiva i de participació, sempre hem organitzat coses que la gent pugui participar i pugui participar tothom, com recollint productes selectius, tothom ha participat aquí a Deltebre, a les Terres de l'Ebre, donant el que ha pogut, un quilo d'arròs, pues, pasta, el que hem necessitat a cada moment que hem demanat. Després també en tots els actes que hem organitzat, mercats solidaris al carrer o festivals o concerts, exposicions artístiques, sempre hi ha hagut una participació massiva, o sigui que només podem dir gràcies a les Terres de l'Ebre i gràcies a Deltebre perquè cada vegada que ens han mobilitzat pues la gent ha respost i ha vist la causa, ha vist el que hi ha detrás i han col·laborat.
Un dels projectes que també hem parlat anteriorment, a part d'aquesta recollida, d'aquesta ruta d'emocions, però una de les tasques crec que molt rellevant, encara que sigui insignificativa perquè no aporta cap tipus d'ajuda als refugiats, és la campanya d'educació en valors, no?, a les escoles, instituts, universitats i col·lectius juvenils.
Sí, això és molt important perquè sempre nosaltres tenim la mirada posada en les noves generacions, en el futur immediat i a llarg plaç que ens espera. I aquestes noves generacions pensem que poden tindre diferents opcions, però nosaltres intentem transmetre el que és el valor de la solidaritat, el valor de la pau, el valor de l'acollida, el valor de la humanitat, que és aquesta capacitat de reacció quan algú està passant molt malament en la vida, com ara, que ho han perdut tot per les bombes, per la destrucció, pel terrorisme, per la guerra, i s'han quedat sense res i necessitem aquesta acollida. Llavors, aquests valors volem transmetre'ls a les noves generacions. S'està parlant molt de la tecnologia, de la intel·ligència artificial, que en aquest moment de la humanitat creiem que no necessitem tot això i que necessitem molta més humanitat, molta més capacitat d'ètica per a
guanyant en recursos tecnològics i perdent en humanitat, que és el que ens fa persones, no?
Exacte, en aquest moment de la humanitat creiem que necessitem altres coses més importants, més cor, més capacitat d'acollida, de solidaritat i més capacitat per a treballar per la pau en aquest món en què vivim. I precisament ara tenim tot el contrari.
Perquè està creixent també aquesta, refugiant una mica també i acompanyant d'aquesta proposta, aquesta entitat de solidària, també fiquem una mica en context, actualment a Europa estan pujant molt els partits els partits racistes, no?, al poder. És una preocupació que realment se va desencadenar amb l'entrada massiva de refugiats. La gent va començar a recolzar-se en aquests grups racistes. Teniu una certa preocupació, una certa mirada en aquest punt?
Bueno, el que sí que constatem és que no es pot perdre la memòria històrica com ara s'està perdent, perquè aquí hem estat refugiats. Molts de catalans, molta gent de l'estat espanyol van tindre que fugir a França en condicions molt penoses, van morir 15.000 persones en aquells camps a França en una situació deplorable i això pues, ha passat de generació en generació, però no s'hauria de perdre. Hauríem d'estar molt més sensibles a l'acollida de refugiats, i més sent tan recent com els nostres iaios ens ho han contat. I en cas d'Europa, la Segona Guerra Mundial encara és més recent. Va haver un daltabaix de refugiats i pràcticament tothom va haver que fugir de les seues cases i anar a un altre lloc. Llavors, pues, pareix que aquesta memòria històrica no està present, i això és molt perillós. I poden prosperar els partits d'ultradreta, però és que si tenen la memòria del que va passar als seus pares, doncs això és encara més perillós, no? Perquè és algo recent, i aquesta capacitat d'acollida i de fer les coses bé per a que les persones refugiades que ho han perdut tot se puguen integrar, refer la seva vida i puguen recomençar de nou, doncs això ho hauríem de tenir sempre present.
Vosaltres, quina ha sigut la reacció que us heu trobat davant d'aquest ensenyament de recordar aquesta campanya de valors que heu portat a tots els instituts? Vos han fet arribar alguna preocupació? Us han fet arribar algun feedback aquests joves, aquestes joves promeses que són el futur?
Els joves, el que passa és que estan molt oberts a tot. I en aquest cas, veure en imatges el que està passant respecte als refugiats i el que estem fent, això pues, provoca una reacció molt forta en ells, una reacció emocional, perquè no ho han vist mai, perquè no sabien aquest tema, i perquè és una manera de que en la vida s'obrin a una sèrie de realitats que estan passant en el nostre món i que potser desconeixien, però també és una manera de que comencen a tindre una reacció del que sigui, del tipus que sigui, solidària, compromesa, d'intent de lluitar per les injustícies. És potser un primer toc d'atenció, perquè vegin que en la vida hi ha altres persones, o hi ha altres moviments, o hi ha altres organitzacions que estan treballant per un món millor, i que potser és el més important.
El més important per acabar tenint un món on un conflicte, la paraula conflicte bèl·lic desapareixi també del nostre vocabulari, no? Perquè estem vivint a vegades aquí amb els peus a terra, amb problemes polítics, socials, a nivell nacional, però recordem que fa 3 anys, crec que el 2015 va ser, la primera imatge que ens va traumar, que ens va ficar els peus sobre la terra abans de tornar a mirar cap a un altre costat, va ser la imatge d'un xiquet mort a les platges, a unes platges que podien ser les que tenim aquí a l'Ampolla, no?
Sí, el nen Aylan va sacsejar una mica les consciències europees, però penseu que cada dia moren persones, cada dia moren nens. Ara mateix al nostre edifici acollim una mare que fa un mes que va perdre el nadó ofegat quan se'ls va tombar la barca i va morir el seu nen d'un any. I constantment està passant. Pot ser que no n'assabentem, pot ser que mirem cap a un altre costat, però aquest problema no s'ha acabat, continua. Jo diria que és pitjor la situació dels refugiats a Grècia cada mes que passa, cada any que passa. Estan més oblidats, en menys atenció, i cada vegada més massificats i sense sortida legal o esperançada de poder anar a un altre país i refer la seva vida, més que la perillositat de les màfies. Això és una perspectiva molt pobra, i també al mateix temps perillosa per als refugiats i perillosa per als països, perquè és algo sense control.
Actualment, la situació política, les lleis que s'estan aprovant en relació a tota aquesta crisi dels refugiats, la mirada d'Europa en aquest problema humanitari, quina és? Quines respostes rebeu per part de les institucions?
La resposta sempre ha sigut la mateixa des de que van decidir tancar fronteres i fer l'acord en Turquia, i que tot s'arregla en diners, 6.000 milions a Turquia per a que no passen i varios milions a Grècia i perdó del deute, part del deute, per a que no passen, que els aguante Turquia i que els aguante Grècia. Aquesta és la política europea dels últims anys, i fora d'això no hi ha res més.
Quina és la seva opinió, parlant ara mateix, sobre aquesta situació?
Bueno, pues que els dirigents polítics europeus, que els governs europeus i que la Unió Europea estan fent el ridícul en este moment de la humanitat, en este moment tan greu de la humanitat, en què tenim rècord de desplaçats per la força, en què estan arribant a Europa i en què està passant això dins de la Unió Europea en el segle XXI. I nosaltres estem constatant quantitat d'atrocitats que s'estan cometent sobre les persones refugiades dins la Unió Europea ara mateix en ple segle XXI. Ho estem intentant denunciar, ho estem donant a conèixer el millor que podem, però bueno, algun dia això se sabrà encara més i se farà públic i es veurà a quin nivell de cosa dolenta, no? d'intent d'ignorar la situació i de passar de la situació quan és algo molt difícil i que se té que afrontar i no s'està afrontant adequadament. Sabem que és molt difícil d'afrontar, però ara actualment no s'està donant cap resposta.
Nosaltres esperem que no sigui massa tard perquè és un problema actual que està passant al costat de casa nostra, del nostre mar Mediterrani. Qualsevol persona que us vulgui ajudar, ja sigui econòmicament donant qualsevol tipus de material, què hauria de fer?
A través de la web provocantlapau.com es pot posar en contacte, pot fer un donatiu, pot fer-se soci, o també hi ha un correu electrònic de contacte, i està el telèfon, estan totes les nostres dades. I jo crec que és el més ràpid i llavors pues, nosaltres pues, intentem donar resposta al que necessitem, però actualment necessitem més recolzament econòmic perquè estem afrontant un edifici, en un lloguer, en una llum, en l'aigua, en els gastos diaris de menjar, en medicines, i per tant el que necessitem més ara mateix és recolzament econòmic. I si alguna vegada necessitem alguna altra campanya de recollida selectiva, ho farem arribar, però la primera necessitat ara mateix és econòmica.
Una necessitat econòmica que se pot traslladar, suposo, a la web, a l'estic aquí obrint, a la web podeu trobar quina manera podeu...
Sí, què puc fer jo i a la manera...
Què pots fer tu, molt bé, sí. Pots ser soci, pots fer un donatiu per a ser fet de soci, només fa falta... Què fa falta?
Pues posar aquí el número del compte i donar les dades que se requereixen. I també pots fer un donatiu, pots fer-te voluntari, pots participar de diverses maneres.
I tu pots escollir també la quantitat, no?
Sí, pot ser mensual, trimestral, anual.
I és que també pots escollir quina és la quantitat que vols donar per ser soci de Provocant la Pau. Totes aquestes facilitats per ajudar d'una manera directa o indirectament, però per donar el teu granet d'arena a aquesta crisi humanitària. Nosaltres ja ens despedim de tu, Joan Enric. Ens hauria encantat seguir parlant perquè és un tema molt interessant i sobretot que és un tema actual, però encara una mica desconegut, i tal com van evolucionant les coses, cada vegada més se fa més desconegut per la població que visqui a llum d'aquestes problemàtiques. Que és Joan Enric, esperem tindre't ben aviat per a donar-me una mica més de bones notícies.
Moltes gràcies per convidar-me.
I nosaltres tornem d'aquí res, 3 minutets.
A Ràdio Delta, cada dia i en directe, fem el recapte. Cada dia des de les 11 fins a 1:45 del migdia. El Recapte és el teu magazín, el magazín radiofònic de Ràdio Delta. En directe pel dial 107.6 de la FM i en directe pel canal streaming de televisió de delta.cat. El Recapte. Segueix-nos cada dia a partir de les 11 del matí i en remissió a les 8 del vespre, 20 hores, i a les 11 de la nit, 23 hores. El Recapte, per a la gent de Deltebre. Amb Júlia Albesa.
penseu que ja m'havia oblidat de vosaltres. Doncs no, acabem de despedir a Joan Enric, que ens ha parlat d'aquesta problemàtica tan actual però tan desconeguda. Alhora, nosaltres d'aquí res, ens despedim.